migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, benvinguts? Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Quants idiomes parleu? Bé, com a mínim un, com a mínim, com a màxim, aquí és on entrem. La majoria dels que vivim, cuidem i treballem a Catalunya, com a mínim tenim dos. Podem parlar dos idiomes tranquil·lament i amb certa fluïdesa, que seria el català i el castellà, no? Serien aquests dos idiomes oficials a Catalunya. A partir d'aquí, tot sigui benvingut. Parlem d'anglès, parlem de francès, parlem de xinès, parlem d'alemany, parlem de... Bé, a més idiomes, millor. Molt millor, molt millor. I amb més fluïdesa i més interioritzats estiguin, doncs encara millor, encara millor. Mireu, tot això ho dic per un estudi que va començar fa temps, va començar al Canadà. Algú se li va passar pel cap, ostres, com influeix el fet de que una persona parli dos idiomes, que sigui bilingüe, en la ment? Doncs és un canadenc que se li va passar pel cap, no? Va fer un estudi. Ostres, sorpresa! I van treure conclusions fonamentades, científiques, unes conclusions realment potents, sobre la relació directa de ser bilingüe amb l'endarreriment de l'aparició de demències. És curiós, això, eh? Crida força l'atenció perquè penses, ¿cómo? Esto no será... A vegades, en funció de com qui ho digui i com ho digui, té més fàrum de propaganda que no pas d'una realitat. Però no. No han dit només els canadencs, eh? Han fet molts estudis i sí que hi ha una relació en aquest, entre altres coses, eh? Entre el bilingüisme, el control en fluïdesa de dos idiomes, amb la, no l'eliminació, sinó en el retard, endarrereix l'aparició de demències, com podria ser, per exemple, l'Alzheimer, per posar un exemple, no? Però què més? És supercuriós i amb això en parlem. I en parlem perquè ara faran un estudi sobre tipus d'idiomes i més. I parlem amb el doctor Marco Calabria, que és neurocientífic i neuropsicòleg i, a més a més, professor i investigador dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Marco, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Escolta'm, això és curiós, eh? Que el bilingüisme doncs, sigui una mena d'ajuda per prevenir precisament la demència i l'Alzheimer.
Sí, sembla curiós, però com has mencionat tu, el primer estudi que fa ja uns quants anys es va fer a Canadà i van trobar aquest avantatge, diguem-ne, de les persones bilingües que arribaven més tard a un diagnòstic de demència o tenien símptomes de cognitius, no? Pèrdues de memòria, atenció, etc., més tard que les persones monolingües. Es va fer prou investigació, però encara no, hi ha dubtes sobre alguns aspectes. Quin tipus de bilingüisme, per exemple, no? Quin tipus de procés cognitiu, vol dir si és la memòria, si és l'atenció, si és el llenguatge, etc. I aleshores no? Nosaltres en aquest estudi volem centrar-nos, diguem-ne, en població sana per veure si abans de la demència, no? Quins són els processos que explicarien aquest avantatge, si hi ha aquest avantatge.
Va en funció de ser bilingüe amb qualsevol idioma o en funció de l'idioma? És a dir, per exemple, amb una mateixa arrel llatina com seria el català i el castellà, seria semblant que, no sé, aprendre alemany o xinès i castellà o xinès i català?
De moment diria que sí. Vull dir que potser no hi ha gaire estudis que comparen, diguem-ne, els avantatges o els efectes cognitius del bilingüisme en funció dels tipus de llengües, però si comparem els diferents estudis, per exemple, aquest que ha mencionat a Canadà, hi ha un altre a Índia, i nosaltres també fa uns anys vam fer-ne un a Catalunya, més o menys diguem-ne que l'avantatge dels anys i el patró que es troba és el mateix, no?
D'acord.
Aleshores, jo diria que de moment podríem dir que sí, però potser que necessitem més estudis algunes llengües o parells de llengües que no s'han estudiat encara, que es podrien donar més indicacions o més evidència que si això és veritat o no.
Clar, jo això ho preguntava per la dificultat. Una persona que jo que sé que parla català o castellà, si ha d'aprendre xinès, doncs s'enfrontarà una manera, tipus de grafismes, d'expressions molt diferents. Per quina va la cosa? Però, escolta'm, Marc, un cervell d'una persona bilingüe funciona de manera diferent?
Diguem-ne que això depèn una mica del tipus de bilingüisme, no? Normalment, quan pensem en una persona bilingüe, pensem en una persona que és molt competent en totes les llengües, ha après les dues llengües alhora, des del naixement, etc. Però avui en dia tenim una definició com més oberta, no?, de bilingüisme, que és una persona que parla més d'una llengua. Aleshores, si comparem les persones que han après les dues llengües alhora, veiem que més o menys les activacions cerebrals, vol dir, no?, el metabolisme, com s'activen les àrees pel que fa al llenguatge, és molt semblant, no? Però si ens allunyem d'aquest tipus de bilingüisme, si una persona ha après una llengua més tard, no?, tot i que sigui molt competent en aquella llengua, hi ha algunes diferències que siguin petites. Això com canvia, no?, al llarg d'uns anys, no?, per l'efecte de parlar dues llengües, en comparació al bilingüisme, sí que s'han trobat diferències. El que volem veure nosaltres, sí, aquestes diferències, no? Mirant-les en una població adulta, no?, que ha passat molts anys parlant aquestes dues llengües, els hauríem de trobar també canvis més com estructurals, no?, volum d'estructures, etc.
D'acord. Igual a la pregunta que et faig ara és una mica tonta, però, clar, parlem de bilingüisme, però no sé si aquest estudi pot abarcar persones que encara dominin més idiomes, o sigui, tres idiomes o quatre idiomes, com hi ha persones que ho fan, d'una forma fluida.
Sí, afortunadament, en l'estudi que farem, que són participants de l'estudi Alfa de la Pasqual Aragall, és una col·laboració amb ells, tenim dins d'aquests participants hi ha alguns que sí que parlaven més de dues llengües, com és esperable. I un aspecte de l'estudi que valorarem és, efectivament, si parlar tres o quatre, etc., pot ser un factor de millorar encara més l'avantatge o no. De moment, mirant els estudis que estan publicats, no han vist gaire diferència entre persones que parlen dues llengües, tres o quatre, però bé, ho mirarem per veure si efectivament hi ha un efecte de multilingüisme.
Seria el teu cas, italià, castellà i català, no?
Sí, anglès i francès.
Encara més, tu ja, anglès i francès, sí. Vull dir, tu series un exemple claríssim de tot això.
Sí. I a més veure l'efecte de quan una persona ha après aquestes llengües. Això que volem mirar nosaltres, no? Perquè no és el mateix. Normalment les persones multilingües s'han après més tard algunes o s'han tornat, vull dir, han començat potser a parlar una llengua, però després d'uns anys perquè s'han mogut o han viscut en un altre lloc, comencen a parlar un altre. Aleshores, ens interessa veure també, no?, que és una mica el cas de la població a Catalunya, no?, que és una població que potser ha migrat a Catalunya i alguns d'ells han canviat i han après el català, alguns no l'han après. Aleshores, veure si també aprendre una llengua més tard té també benefici, no? Que potser això interessant per dir, tot i que no ets un bilingüe des del naixement, però si tens la oportunitat d'aprendre una altra llengua, doncs, és beneficiós igualment, no?
Marco, tu ets neuropsicòleg i la darrera pregunta que et faré és conforme al nostre cervell en general. Coneixem exactament com funciona? O quin percentatge de coneixement tenim del seu funcionament?
Això és una pregunta...
Hardcore.
És una pregunta legítima, però una resposta molt complicada.
Ja, yeah, ja. Yeah.
El coneixement que tenim és molt, si el comparem a fa uns anys, no? Perquè tenim ara mateix és com un àmbit de coneixement en què hi ha moltes, molts perfils professionals, no? Hi ha només persones que venen que són de la neurologia o de la psicologia, però... Tenim enginyers computacionals que intenten, no, fer com models explicatius, però la veritat que és un òrgan molt, molt complex i clar, conèixer-ho tot porta... És molt complicat, no? Però jo diria que hi ha coses que potser que sí que coneixem, que podem dir que sí, no? Que estan com clares, però n'hi ha moltes més... que no coneixen i que sí, sorprenen, sobretot quan estudiem persones amb trastorns o malalties neurològiques, sempre ens sorprenen coses, no? Que fem unes hipòtesis de recerca i després no ho veiem aterrat en els resultats i això que és estimulant, no? Perquè porta a noves preguntes i nova, potser un nou coneixement, però alhora és, no? És com un repte per la complexitat.
Doctor Marco Calabria, neuropsicòleg i professor d'investigador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Escolta, moltes gràcies per aquesta xerrada, una abraçada molt forta.
A vosaltres, igualment, adeu.
No em digueu que no és curiós el tema. I, a més, no estem parlant d'allò d'una cosa que, mira, algú se li ha passat pel cap. És arribar a aquestes conclusions de conforme... Bàsicament estem parlant d'exercitar el cervell, eh? No oblidem això. Parlem de bilingüisme, parlem d'idiomes des d'aquest enfocament, però, en el fons, el que estem parlant és d'exercitar el cervell, com jugar a escacs i ser un expert en escacs, com jo què sé, fer aquests exercicis que habitualment es fan de certa complexitat per anar entrenant el cervell. En el fons, en una àrea o una altra, estem parlant d'això. Bé, de seguida actualitzarem la informació de serveis amb especial atenció a la meteo, perquè Catalunya no està quedant al marge d'aquestes intenses pluges que se'ns tiren a sobre. Fins ara, on ho tenim força potent, ha estat a les Terres de l'Ebre, però de cara a dijous hi ha una extensió de totes aquestes pluges a pràcticament tot el territori. Va, que de seguida en parlarem de tot això, del temps, del trànsit i d'esports, i amb l'Enriqueta, aquí a Cope Catalunya i Andorra, migdia Cope Catalunya i Andorra, però abans, no sé si vols canviar-te la banyera per dutxa. Pensa en l'Heroi Merlin, perquè quan canvies la banyera per la dutxa, te n'adones que tot canvia. Tot canvia, tot. Entres al teu bany, és que sembla un altre, és més modern, més pràctic, i a més, descobreixes que és més còmode, més segur, estalvies el consum d'aigua, a més, eh? Com veus, tens moltes raons per canviar la teva banyera per una dutxa, i també per fer-ho amb l'Heroi Merlin. Per què? Doncs mira, per començar, tens packs de les millors marques i tota la garantia des de 1.295 euros. Tu només has d'escollir el que millor s'adapti a les teves necessitats i al teu pressupost. A més, fan el teu projecte de forma integral, t'assessoren, van a la teva casa, a la teva llar, a prendre mesures i s'encarreguen absolutament de tot, del transport, de la finançació, de la instal·lació, i amb 3 anys de garantia. Fes el canvi, que ho canvia tot. Fes el canvi, que ho canvia tot. I torna't a enamorar del teu bany amb l'Heroi Merlin. Consulta les condicions a la botiga i a la web. L'Heroi Merlin, una llar no es fa, una llar neix.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si necesitas perder peso, volumen y recuperar tu estado físico en solo 3 semanas, con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir más fácil y rápido de lo que piensas. Eso es, en solo 3 pasos, limpias, renuevas y adelgazas. Te vas a sentir mejor con tu nueva figura, más delgada, más saludable y para siempre. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos va a explicar cómo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Sí, porque el plan 1-2-3 nos va a ayudar a bloquear la absorción de la comida. Es drenante y dispara tu metabolismo. Nos ayuda a adelgazar de 4 a 7 kilos, como has dicho, en 3 semanas. Así que si has probado de todo y no te ha funcionado la solución, pasarse ya al plan 1-2-3 y dile adiós a la barriga hinchada para siempre. Sin dietas extremas vas a combatir además la celulitis, la flacidez, las estrías, un vientre más plano, sin tener que matarte en el gimnasio, y no son batidos. Vas a seguir comiendo.
Pues mira, el plan 1-2-3 es apto además para todos, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético y también, por ejemplo, si tienes tiroides o tiroidismo, y ya que no contiene ni yodo, ni cafeína, ni sal, ni azúcar. Es muy fácil de tomar y de hacer, ¿eh? La primera semana, Enriqueta, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a conseguir hacer una limpieza para eliminar todas las toxinas. Nos deshinchamos, ya perdemos más de 2 kilos, bajamos más de 3 centímetros de volumen y tomaremos los sobes de piña, que son depurativos.
¿Cómo continuamos la segunda semana?
Con los sobes de naranja, que nos ayudan a que desaparezca la barriguita y que nos deshinchemos, ¿no? Porque renovamos, bajamos el contorno de cintura, eliminamos los michelines y, sobre todo, nos ayuda a que las piernas no estén hinchadas.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas. Además, son saciantes, nos activan el metabolismo, perdemos peso sin perder masa muscular, sin efecto rebote y cruz. El resultado, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas.
Justamente, pues llama ya, te voy a dar el teléfono. 650-51-52-53 y además gratis con el plan 1-2-3, las 3 infusiones, la Detox, la Lipo y la Clinic Diet, más una caja de galletas dietéticas psicológicas fantásticas. Con el plan 1-2-3 vas a bajar de volumen y vas a perder peso de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 6, 50, 51, 52, 53, y despídete de la grasa, depúrate y desintoxícate con el plan 1-2-3. Enriqueta, ¿y si ponemos el gel?
Estaba esperando a ver si me lo despedías, ¿eh? Pues vamos a poner este gel adelgazante reductor, que además fácil de aplicar porque lleva rolón incorporado, ¿eh? A eliminar esa grasa localizada y resistente. También gratis con el plan 1-2-3. Eso sí, Cruz, para todos los oyentes de COPE, que llamen ahora al 650-51-52-53.
Y pierdes ya de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, más ligero, saludable y feliz con el plan 1-2-3. Ese es el teléfono, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderte, sí, sin compromiso y para explicártelo todo. 650-51-52-53. Ahí estás tú, Enriqueta, ¿eh?
Aquí estoy yo, está todo mi equipazo para ayudarte, para asesorarte, para que consigas por fin perder de 4 a 7 kilos y hoy te llevas la mejor promoción, ¿eh? Las 3 infusiones, la caja de galletas y el gel adelgazante, y te lo llevamos a tu domicilio por mensajería. Y no me pagues gastos de envío. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y empieza ya mismo a perder peso. Enriqueta, Patunets, Patunets.
Patunets, Patunets molt grans. Adeu, adeu.
De 2:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 4 de març. De seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, titulars d'esports, con el gran partit que ens espera avui. És un d'aquells partits entre el Liverpool i al Real Madrid Atlético de Madrid tenim una jornada de Champions avui força, força, força atractiva. Parlarem també de la suspensió del partit de l'Espanyol ahir i de la cita també de demà del Barça davant del Benfica. I parlarem de la meteo. Atenció, perquè la meteo ens ve moguda, sobretot a Terres de l'Ebre, al Montsià. Atenció, Montsià, Baix Ebre, tota aquesta zona, molta atenció, perquè hi ha una alerta activada que pràcticament estarà durant tota la setmana per acumulació d'aigua. De fet, ja de cara a divendres, hi ha un impàs dijous-divendres, aquestes pluges s'estendran a pràcticament tota Catalunya. És a dir, ja serà divendres, dissabte, i veurem què passa el cap de setmana, però sembla que tindrem uns dies passats per aigua que, si no fa mal, si no fa mal, serà molt, molt benvinguda. I de què més parlarem? Sembla que sí que tindrem, després, passats de dos quarts, després dels esports, en parlarem amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra, que avui té un dia de molta feina i abans no es podia atendre, però estava enganxadíssima, però després sí que la podrem segrestar una miqueta per parlar d'aquest acord de les competències d'immigració, entre altres coses, ja que es afegeixen a ports i aeroports, dels Mossos d'Esquadra. Si hi ha efectius suficients, evidentment la resposta està d'entrada clara. No, bàsicament no, queda molt, eh? Doncs de tot això en parlarem. Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Et vas comprar una barbacoa i la vas fer servir dos dies. El dia que la vas comprar i el del teu aniversari. I ara és al jardí, sense fer-la servir. El forn Miele de fa gairebé 20 anys és a la cuina i el fa servir gairebé cada dia. De què ell no t'has cansat? Miele, electrodomèstics que sobreviuen a la rapidesa en què ens cansem de tot. Una vegada Miele, sempre Miele.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Nosotros nos dimos cuenta ya el primer año que estuvimos ahí, que lo teníamos a la MIC con 15, ya con solo verlo, ¿no?, los primeros minutos, ya te das cuenta que es distinto, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Momentos. Amb Luis Rodríguez. COPE Catalunya i Andorra.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimarts, dia 4 de març. Actualitzem la informació de serveis. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, parlem de la meteo. Doncs la meteo està moguda i d'entrada no soltarà tant com els dies següents. Home, si esteu a Terres de l'Ebre, ho esteu notant ja des de fa hores, que esteu notant, i la cosa continuarà. Aquesta tarda continuaran les pluges, sobretot cap al Montsià i al Baix Ebre. Aquesta serà la zona on principalment tindrem les pluges més abundant. No es descarta alguna plugim que s'escapi cap al Solsonès, cap a l'Alta Ribagorça, per tota aquesta zona, algun plugim. Tota la resta tenim un sol i núvols, però la qüestió, i atenció, perquè Terres de l'Ebre continuarà plovent demà dimecres, tant pel matí com per la tarda s'esperen cap al Montsià, però és cap al dijous quan el Servei Català de Meteorologia ha activat una alerta en tota aquesta zona, sobretot la zona del Delta, per acumulació d'aigua. No deixarà de ploure tant pel matí com per la tarda, i el dijous serà quan s'estendrà pràcticament a tot Catalunya, amb previsió de pluges que poden ser localment intenses a tot el litoral, prelitoral i sobretot el Pirineu Oriental. Unes pluges que, si venen com han de venir, seran molt benvingudes, seran molt, molt benvingudes. Les temperatures, més o menys com tocarien, augmentaran una mica pel matí, baixaran les mínimes, però el temps inestable seria la notícia, així que molta, molta alerta davant de tot això. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hi torna a haver una afectació viària a l'autopista P7, en aquest cas a l'altura de Vilafranca del Penedès. Només hi ha un carril obert arran d'un camió carregat de porcs que transportava aquest bestiari, que ha bolcat, i com dèiem, en aquests moments hi ha dos carrils de l'autopista en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, tallats, i només n'hi ha un obert a la circulació. També hem de destacar que s'està en aquests moments gestionant en aquests moments a obrir un carril en la calçada en sentit contrari per també ajudar a acabar de descongestionar aquesta zona. Destaquem, a més d'aquest accident a l'autopista P7 que complica la circulació en aquesta autopista en el tram del Penedès, també destaquem que hi ha retencions a la Nacional 340 en el tram de l'Arbós i del Vendrell com a conseqüència de la derivació i de l'autorització d'aquesta nacional com a via alternativa per aquesta afectació a l'autopista P7. També aturades en aquests moments a la Nacional 230 a l'altura de Viella arran d'un accident que circula a través de pas alternatiu. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
Bona tarda, Fina. Gràcies.
A vosaltres.
L'actualitat esportiva, que també ve moguda, ve mogudíssima, amb l'Albert Díaz. Albert, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Molt bé, senyor Cruz, què tal?
Però
molt bé.
No sé per on vols començar, si per el partit que ens espera avui, si pel partit de demà del Barça, si per la suspensió de l'Espanyol, per on vols començar?
Què fem?
No sé.
Digui un número, de l'1 al 3.
Va, el 2.
El 2. Començarem pel Real Madrid Atlètic de... Sí, l'1 era el Barça, el 3 era el partit suspès de l'Espanyol a Castelló, a la plana davant el Villarreal. Avui arrenquen aquests vuitens de final anada de la Lliga de Campions amb un gran partit. És el que paralitza, jo crec que a nivell esportiu, però traspassa alguna línia aquest Real Madrid Atlètic de Madrid de les 9 de la nit, que des de les 8, 8 del vespre, ja començarem a viure, ja ho estem fent durant tota la programació, però més directament al tempo de juego de la Copa. Demà el torn del Barça, que el tenim volant a punt d'arribar a Lisboa. Per què? Demà tenim aquest Benfica-Barça, també anada, vuitens de final, un Barça que desplaça a tots els jugadors disponibles. Són 24 futbolistes que s'han portat Hansi Flick, novetats d'Ansu Fati i també Gavi, que arrossegava a les últimes hores, a les últimes jornades, un procés febril. Estan encara a la infermeria Christensen, Bernal i Ter Stegen. Insisteixo, 24 jugadors, per un tema d'inscripció haurà de descartar un Hansi Flick abans del partit. A les 7 de la tarda a les 7 de la tarda entrena el Barça, abans parla Hansi Flick i també Pau Cubarsí. I el 3, dins del joc que fèiem, sí, és el partit de l'Espanyol suspès a Villarreal, que, segons apunten les nostres informacions, és probable que el dimecres, apunti,
sí,
dimecres 2 d'abril sigui la data perquè es pugui disputar aquest partit. Recordem que, per una alerta meteorològica, la província de Castelló no es va poder disputar quan ja teníem, vaja, els equips i tot preparat perquè comencés a rodar a les 9 de la nit d'ahir dilluns la pilota a l'estadi de la Ceràmica. I fora del futbol, ho explicarem també a l'edició d'avui d'Esports Cope, Kevin Panther, el jugador del Barça, que es va lesionar a la Copa del Rei amb una lesió al bíceps de l'espatlla esquerra, encara no tornarà a jugar aquesta setmana. Aquesta setmana es compleixen les 3 setmanes que van donar els serveis mèdics del Barça de baixa. El Barça té entre setmana partit d'Eurolliga a la pista del CUE de la màxima competició continental, l'Alba de Berlín. Encara no torna Kevin Panther, haurem d'esperar com a mínim fins la setmana vinent.
Albert Díaz, moltes gràcies.
És un autèntic plaer, senyor Cruz.
Cuida't molt.
Igualment.
Quan vagin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida en parlarem amb l'Imma Viuda, esportiva del sindicat Sant Fepol de Mossos d'Esquadra, per valorar aquest pràcticament aquest acord que s'ha tancat i que s'ha presentat com a projecte, avantprojecte de llei, sobre les competències al traspàs, o la delegació, millor dit, seria una delegació de les competències d'immigració, i en parlarem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour, con el 50% de descuento en todos los frutos secos de cualquier marca. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Promo, promo, promo.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas visitar Europa de una forma diferente? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes El Corte Inglés. Navegarás por los ríos alojándote en el corazón de las ciudades más importantes de Europa, con unas vistas increíbles y descubriendo localidades de cuento. Y sin hacer y deshacer maletas. Reserva en los últimos días de semana del crucero con hasta un 50% de ahorro, hasta 5% de descuento adicional y bebidas incluidas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja sabeu que és una de les notícies del dia. Catalunya gestionarà les devolucions i residències d'estrangers i els Mossos operaran a les fronteres, ports i aeroports. Parlem amb una dona que avui va boja, atenent a tots els mitjans. La tenim aquí amb nosaltres, la Imma Viudés, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Quin matí portes, eh?
Porto un matí complicat.
Home, no, és que informativament parlant, recordo que tot això ve precisament per la notícia, possiblement una de les notícies polítiques del dia, i és que els grups parlamentaris del PSOE i Junts per Catalunya ja han registrat al Congrés dels Diputats aquesta proposta de llei. Sí. Per delegar les competències en matèria d'immigració a la Generalitat. No? En aquest cas, es faria encàrrec als Mossos d'Esquadra. Bé, tot això, escolta'm, no se'ns farà bola, perquè entre ports, aeroports, ara immigració, ostres, hi ha penya per tot això? Hi ha elements per tot això?
Doncs ja ho vam parlar en aquest programa fa poques setmanes, que l'assumpció de competències és molt positiva per l'organització, evidentment, com a policia integral de Catalunya que volem ser, però això s'ha de fer d'una manera realista. Aquest acord, aquest anunci s'ha de baixar a terra, és a dir, de quina manera assumirem totes aquestes competències. Amb els Mossos actuals és impossible. Sabem que s'ha pujat el topall a 26.800 agents, però, evidentment, si tenim en compte que tenim una plantilla envellida, que d'aquí a l'any 2032 tindrem 1.000 agents que podran demanar fer tasques administratives per una qüestió d'edat, i que, evidentment, també tenim paral·lelament totes les jubilacions que hi haurà aquests anys, doncs, evidentment, tot això es fa una mica colla avall, com deies, no? Per tant, les coses s'han de fer bé, s'han de fer amb garanties, s'han de fer i han d'anar acompanyades d'infraestructures on podem cabir tots aquests agents, perquè estem tenint problemes fins i tot, no? A l'ICPC, a algunes comissaries, doncs, que ja no hi cabem. Per tant, de quina manera es farà aquest relleu és molt important, no? D'on sortiran aquests agents i, com ja havíem dit en aquest programa, no? No podem desvestir un sant per vestir-ne un altre. Per tant, prudència, notícia molt positiva, però volem veure quin és el full de ruta i la calendarització d'aquest traspàs de competències.
Sí, perquè sense eines, ja m'explicaràs, ja poden donar totes les competències que vulguis, perquè si no hi ha eines, no es pot fer. És impossible, no? Perquè no podem vestir un sant per desvestir un altre.
Efectivament, i ja tenim problemes, doncs, amb algunes àrees, amb algunes unitats, que ja tenim problemes de manca d'efectius, com ja hem dit, per activa i per passiva en aquest programa. Doncs, evidentment, si això li unim a aquest anunci, que sí, que és molt positiu, però, clar, com dèiem, no? ho hem de fer bé, les coses s'han de fer bé, s'han de fer d'una manera realista. Tenim el precedent de, quan recordaràs, el desplegament l'any 2006, sí. Doncs que vam assumir competències en seguretat ciutadana, doncs tenim aquest precedent, no repetim errades, fem les coses bé i bueno, això el que farà al final és evitar el desgast del cos de Mossos d'Esquadra, de la imatge i del sistema de seguretat pública que no podem deixar que trontolli.
Bé, està bé, insisteixo, sempre quan hi hagi les eines, aquí podríem estar d'acord. Jo ara et faré una pregunta, Imma, perquè aquí em despisto una mica. Quina diferència hi ha entre que això ho gestioni el cos de Mossos o la Policia Nacional o la Guàrdia Civil?
Home, diferència no n'hi haurà cap, en el sentit de que si es fan les coses coordinadament bé, el que farem és assumir exactament les mateixes competències. Però, clar, tots aquests agents de Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia, doncs se'ls haurà de buscar també un lloc, perquè m'entenguis. És a dir, si nosaltres assumim les seves competències, doncs evidentment hi haurà un temps on haurem de cohabitar, perquè ha de ser així, treballar coordinadament, que és el que sempre hem defensat nosaltres, però evidentment, doncs, clar, aquestes persones hauran de passar a fer altres funcions.
Clar, per exemple, en qüestió de devolucions d'estrangers, ara serà la Generalitat, o el cos de Mossos, en aquest cas la Justícia de Catalunya, la que gestionarà aquestes devolucions.
Sí.
Ostres, suposo que tot s'aplicarà igual que la resta de l'Estat, la resta d'Espanya, suposo.
Efectivament, en aquest sentit la legislació és la mateixa.
És la mateixa.
Per tant, s'haurà de fer, evidentment, els mateixos procediments. Sí, sí.
Carai, suposo que també això es farà progressivament, no serà de la nit al dia. Quan es no sé, és una pregunta molt a futura, la que t'explico ara, amb tot el que estem parlant. Quan es preveu que tot això ja ho puguin assumir al 100% a Mossos d'Esquadra, sempre suposo que en coordinació amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil?
Doncs no tenim cap xifra, perquè nosaltres no tenim, més enllà dels titulars que s'han anunciat aquest matí, vale, que s'han anunciat aquestes setmanes, no tenim cap tipus de previsió i esperem, doncs, que en aquest sentit el departament farà els seus càlculs, ens ho traslladarà a la part social durant les properes setmanes, i aquí és on haurem de nosaltres també valorar si s'estaran fent les coses bé o no i si s'haurà de fiscalitzar en algun sentit o no.
Clar, jo estic preguntant això, clar, ni tan sols s'ha aprovat encara, vull dir, és una pregunta molt, molt, molt a futur.
No, però el que et deia, que no, sí, podem cometre les mateixes, clar, errades, no, que es van cometre quan vam traspassar competències en seguretat ciutadana, que molts oients ho recordaran, fa gairebé 20 anys, doncs ens vam trobar, no, que es va fer tot una mica ràpidament, i el que hem de fer, les coses bé, les coses s'han de fer en calma, s'han de fer de manera gradual i sense cap perjudiqui a les altres unitats o àrees en les que actualment tenim competències i en les quals estem treballant bé.
Clar, això suposa també, entenc, una coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Com està la coordinació entre tots els cossos de seguretat?
Doncs ja s'han demostrat amb altres escenaris, no?, que quan hem tingut coordinació entre nosaltres hem treballat molt bé. Sembla ser que ha hagut alguna declaració d'algun sindicat, doncs, que ha mostrat resistències i ha fet declaracions en aquest sentit, doncs, que s'hi posicionaven totalment en contra d'aquest traspàs, fet que nosaltres evidentment reprovem. I, evidentment, això no es tractarà, no?, de veure qui és més professional que qui, sinó de treballar coordinadament, perquè al final tot això, si qualsevol ingerència que pugui haver, va en detriment del ciutadà. Per tant, hem de ser professionals i fer les coses bé.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap-Fepol de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, gràcies per la xerrada i per haver-nos explicat totes aquestes situacions. Molt amable.
Gràcies a tu. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Més enllà de tot això, Hi ha moltes preguntes que ens podem fer. Abans el Jorge Bustos estava fent unes quantes, però més enllà de les connotacions polítiques de tot això, si mirem les connotacions pressupostàries, això com es farà? És a dir, d'on es trauran els diners? Si fins ara parlàvem i parlàvem de comissaries on veiem paneroles a les comissaries, si fins ara veiem nanos que dormien a les comissaries, si fins ara veiem comissaries amb greus deficiències i antigues, sense aire condicionat, etc, etc, si fins ara veiem que hi ha ciutats com Figueres, que només tenien un cotxe de Mossos d'Esquadra de patrulla en certs moments del dia, si fins ara veiem que no hi havia cotxes, prou cotxes de Mossos d'Esquadra per fer prevenció de trànsit i evitar, possiblement, no ho faré, però accidents, han passat un cap de setmana negre en aquestes qüestions, i moltes vegades la mera presència dels Mossos fa que aquestes coses no passin. És una qüestió preventiva, som així els humans. Si fins ara tot això no ho teníem, que per cert han presentat, els Mossos d'Esquadra, la Generalitat han presentat un cotxe super hiperconnectat amb un dron superguapo a Mobile World Congress, de cotxe de vigilància, que costa una pasta, però d'altres qüestions del parc mòbil no sé si s'està renovant. Si fins ara hi havia Mossos que no tenien prou equipament, de què estem parlant? Si estem davant d'un relleu generacional del cos de Mossos d'Esquadra, conforme a molts agents ara hauran de fer feina i tasques d'administració, és a dir, no podran fer carrer, tot això, com ho farem, això? Com es farà? D'on sortirà els diners? Impostos? Igual pugen els impostos, eh? No, com van a subir els impostos? Mai cap polític dirà això, que pujarà els impostos per pagar tota aquesta festa, perquè algú l'haurà de pagar, per fer tota aquesta renovació. Són preguntes que deixo aquí per gaudir. Bé, per gaudir de la resposta, em refereixo, perquè segurament a poc que mirem la resposta la coneixem tots davant de tot això. És una qüestió de... No és que se me haga bola, és que muerdo mucho y posiblemente mastico poco, como la gran bomba de Rodalies. Ja veurem després, quan no arribin els trens, a qui tiraran la culpa. De qui serà la culpa? Dels pressupostos? De que Espanya no dona prou diners? De qui serà la culpa? Perquè la Generalitat no estem parlant d'un exemple de gestió. També s'ha de dir de tot, Bé, dit això, de seguida en parlem d'obesitat. Parlarem amb Xavi Diges, perquè parlarem de percentatge d'obesitats aquí a Catalunya. I parlarem aquí a migdia, a Copia Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. Tal qual. La traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades. I llavors, el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a cataratas. Entenguem que la vista cansada no són cataratas, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure cataratas, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de cataratas, és a dir, el rest de la nostra vida. Si no ens apareix alguna cosa dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem amb el làser Catalyst aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament,
la substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El rest de la teva vida.
El rest, sempre, si no passa res...
Exactament,
res
greu, no? No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties, però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la córnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia, el dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida i que una persona normal, que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols. Bàsicament és perquè et dona la gana. Igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900 842 848, 900 842 848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley. Ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, dia 4 de març del 2025, és el Dia Mundial de l'Obesitat. És una qüestió que ja sabem, que ja hem parlat i que ja ho tenim molt present. Però parlem de l'obesitat perquè això és un concepte que ha evolucionat molt, eh? Fins i tot, i avançant amb el que parlarem avui, jo inclús li pondria l'etiqueta de pandèmia, perquè és una qüestió que cada cop més el tenim a sobre, evidentment, per qüestions d'hàbits, d'alimentació, etc, més a l'ada de la genètica, etc, no? Però anem a valorar tot això, en aquest cas. I per parlar d'això tenim aquí amb nosaltres el doctor Diego Schwarzstein, de la Clínica Servidiges de Barcelona. Doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo me he atrevido a ponerle ahí la etiqueta de pandemia.
Es efectivamente una pandemia.
¿Sí?
Es efectivamente una pandemia con cifras que de verdad preocupan. En este momento en España alrededor del 25% de la población vive con obesidad y se prevé, si no cambian las cosas, un crecimiento tal que en 10 años alrededor del 37% de la población tendrá que vivir con obesidad, tendrá que vivir con esta enfermedad.
Es una cuestión, supongo que de costumbres, de la actividad diaria, de alimentación, deben entrar muchos factores aquí también, ¿no?
Exactamente, es multifactorial. La obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad que depende de múltiples causas, donde por supuesto está presente la mala alimentación, pero no es simplemente una cuestión de ignorancia. No es que la persona con obesidad no conoce qué alimentos le van a hacer.
Que tenemos ahí el gran demonio de los ultraprocesados, que sigue, que abusar de este tipo de cosas es perjudicial.
Que sí que están y hay que evitarlos, además intervienen factores genéticos, factores ambientales, factores socioeconómicos, factores culturales, y todo esto conllevan al desarrollo de esta enfermedad.
Diego, ¿cómo debemos valorar hoy la obesidad?
Bueno, debemos valorarla de manera contemporánea, de manera adecuada a nuestras épocas. Históricamente hemos utilizado el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un número muy accesible que se utiliza en cualquier despacho. Utilizamos la talla y el peso y eso nos da un número normal hasta 25, sobrepeso entre 25 y 30 y obesidad por encima de 30. Pero esto tiene muchísimas limitaciones. Si bien es muy fácil y está al alcance de cualquiera, incluso casi a nivel doméstico, tiene muchísimas limitaciones porque no diferencia dentro de ese peso grasa de músculo, ni dónde está ubicada la grasa, ni la funcionalidad que puede tener ese tejido adiposo, no hace diferencias entre sexos o entre edades.
No entras en el detalle, vaya. Entonces, es un número muy genérico.
Entonces, es un número muy genérico que nos ayuda, pero que debe ser complementado con técnicas específicas que habitualmente están a disposición en las unidades especializadas, donde podemos valorar la composición corporal por bioimpedanciometría, donde podemos evaluar a través de una ecografía nutricional, la grasa omental, la grasa visceral, la grasa periférica, donde además hay otros índices como el índice cintura-altura y la circunferencia de cintura per se, que nos van a permitir todos estos datos tipificar la obesidad específica de cada persona, porque no todo el mundo tiene la misma obesidad, el mismo tipo de enfermedad.
¿Y cómo se realiza un estudio diagnóstico de todo esto?
Bueno, como en toda enfermedad hay un algoritmo diagnóstico donde tenemos pues una anamnesis, un interrogatorio del paciente, un examen físico, la determinación de todos estos índices para poder caracterizar específicamente cuál es el tipo de obesidad y teniendo en cuenta estos datos, junto con las características y las preferencias de cada paciente, poder diseñar el tratamiento más adecuado a cada caso.
Bien, vamos a entrar precisamente en eso, el gran tema de los tratamientos, porque ¿cuáles serían los...? No sé si habría un tratamiento más efectivo para perder peso de manera saludable. ¿Hay un tratamiento que digas, este es...?
Sí, claro. El mejor tratamiento es el que el paciente va a poder sostener.
Porque el sostenible.
Porque la obesidad es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, progresiva, recurrente, que recidiva, que reaparece una y otra vez. Y por lo tanto el tratamiento también debe ser permanente. Entonces, el mejor tratamiento es el que cada paciente va a poder sostener para obtener resultados a largo plazo. Entonces, por supuesto que el cambio de estilo de vida, con una mejora de su alimentación, tanto cualitativa como cuantitativamente, está siempre presente. El ejercicio, como parte de la mejoría del estilo de vida, también está siempre presente. Y podríamos decir que estas son la base de una pirámide sobre la que se apoyan las distintas escalas, las distintas etapas del tratamiento que debe adecuarse a cada uno. Digamos que...
O sea, primero tenemos que tener fija esa base y a partir de ahí ir construyendo, ¿no?
Y a partir de ahí disponemos de herramientas que nos van a facilitar el cumplimiento del cambio de estilo de vida, que es fundamental para tener éxito en el tratamiento de la obesidad.
Pues, doctor Diego Schwarzstein, coordinador del Servicio de Endocrinología de la Clínica Servidiges de Barcelona, que lleva un montón de años dedicándose precisamente a este tipo de problemas de salud de la obesidad. Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros y charlar sobre obesidad en el día que es hoy, precisamente.
Al contrario, gracias a ustedes.
Pues ja sabeu que, a més, ara que marxa el doctor, si voleu més informació de Servidiges, està a la seva web, servidiges.com, per veure i trobar més informació. Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Rebi la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.